Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
Què tal, Jordi Favà, des de Volcànic Internet? Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, què tal?
Com estàs?
Molt bé.
Una mica refredat, no? Suposo, com...
Sí, una mica. Així que si poses tossegar, esperem que no, però bueno.
Ho tindrem en compte. Quines novetats tenim en l'àmbit lligat a la tecnologia, Jordi?
Doncs mira, seguim parlant de lo que és tendència en els últims mesos, no? d'intel·ligència artificial. I podem començar per una notícia que va transcendir a Alemanya la setmana passada, i és que el setmanari alemany Die Aktuell va anunciar que el pilot de Fórmula 1, Michael Schumacher, doncs, li havien fet una entrevista més de 9 anys després de l'accident que va tenir i que ha fet que estigués completament desaparegut de la vida pública des de llavors, no? Clar, això va aixecar una gran expectació, i unes hores després d'aquest anunciament i que l'entrevista estigués publicada en aquest, setmanari, es va veure que realment va ser una entrevista amb un chatbot d'intel·ligència artificial. Realment no va ser una entrevista contra Michael Schumacher, no? Era un chatbot d'intel·ligència artificial que sabia de la vida de Michael Schumacher i contestava totes les preguntes que li anaven fent.
Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do. Tot Clar, això gràcies a la intel·ligència artificial, no?
Correcte, no? Vull dir, aquí evidentment la família Michael Schumacher està mirant si pren accions legals contra aquest setmanari alemany, perquè va ser sense ni el seu permís, evidentment, i és algo fals, no? I aquí entrem en el debat de que realment s'estan començant a generar coses amb intel·ligència artificial que no se sap si són veritat o mentida.
Però vaja, però aquest diari se l'ha jugat molt fort, no? Perquè ha posat en dubte la seva credibilitat, que és...
Totalment.
Bàsic, això, per un mitjà de comunicació.
Correcte. Totalment. Totalment. No? Però en veurem més d'aquests casos, no? De fet, un dels pares que se'n diu de la intel·ligència artificial, en Geoffrey Hinton, estava a Google i ha plegat. No? Aquest senyor que va fer en el seu dia, ja fa molts anys, en el 1972, estem parlant, va crear la primera xarxa neuronal en el qual un sistema matemàtic aprenia habilitats mitjançant l'anàlisi de dades. Vale? Per tant, la primera xarxa neuronal estem parlant ja de fa desenes d'anys, però que l'estudi va quedar en un calaix, vale? Per por que s'utilitzés en el camp militar.
Clar.
Aquest mateix senyor, el 2012, va agafar i ho va evolucionar juntament amb dos estudiants i va crear el primer sistema que analitzava fotos i identificava objectes com flors, gossos o cotxes. Google va comprar això i ho va fer créixer a dins de Google, no? I per això es diu que aquest senyor és un dels pares de la intel·ligència artificial i ha anunciat que marxa de Google. I el motiu del per què marxa és precisament el que comentàvem fa uns segons, que s'ha fet un sistema que s'està modernitzant i avançant tan ràpid que en breu no sabrem distingir del que és veritat del que és mentida.
O sigui, ha marxat per por, aquest senyor.
Per por.
Per por, una cosa, una cosa.
L'entrevista que li han fet és marxo per por.
Exacte, però a veure, marxo per por per una cosa que jo he contribuït a crear.
Sí, sí, i ho reconeix, diu, això ho he fet jo, diu, però ara mateix s'hauria de posar en stand-by, tot i que ell no ha firmat la carta que han firmat molts empresaris de posar-ho en stand-by. Ell no ho ha firmat, però diu que s'hauria de posar en stand-by fins a tenir la certesa que tenim la capacitat de controlar-ho, perquè ara no es té.
Clar, no? Però això, Jordi, és molt delicat, no? Perquè com pares ara un fenomen d'aquest tipus?
Sincerament crec que no es pot, no? O sigui, al final hi haurà algú que se salti, és a dir, encara que fiqui regulació, no? Perquè el que es diu moltes vegades és, bueno, intel·ligència artificial, sí, es pot posar regulació, però a vegades ja està regulada, no? És a dir, per les pròpies lleis que hi ha actualment. És a dir, si l'intel·ligència artificial tu li fas fer una pàgina web de phishing per robar dades bancàries a usuaris, això està penat per llei, l'acte aquest. O facis tu a mà, picant codi, o li diguis a l'intel·ligència artificial que ho faci. El responsable ets tu per haver creat això, no?
Clar.
Llavors, moltes vegades ja l'entorn regulatori, ja, segons el que faci amb l'intel·ligència artificial, pues, ja estàs anant... és il·legal. Però, bueno, però hi ha altres entorns que no. O gent que s'ho saltarà a la lleugera la regulació que hi ha, no? I és el debat que hi ha ara. És a dir, realment, aviam, com una mica es poden posar fronteres a una cosa que està pensada perquè no tingui fronteres. Una mica. I serà complicat.
Serà molt difícil aturar ja aquest aspecte com és la intel·ligència artificial, que només veiem a les pel·lícules, ara és una realitat i pot fer coses absolutament brutals. De fet, tu abans...
L'única manera de parar-ho seria, i entre cometes, única manera, perquè hi ha gent que té el codi, però seria que totes les empreses de proveïdors de serveis com Amazon, ChatGPT, OpenAI, etc., tanquessin servidors.
Clar, però
tot així això no vol dir que algú a casa seu tingui ordinadors com per poder llançar un sistema d'aquests i els segueixi entrenant.
Clar, però tu aquí estàs ja demanant una cosa absolutament impossible. Això hauria de ser un pacte de
Correcte.
Cavallers i aquí dubto que tothom complís tenint en compte com està funcionant aquest nostre món i que això,
Correcte.
Evidentment, mou molts de diners. Jordi, tu abans has parlat d'un tema que no se'n parla, curiosament, i és la influència de la intel·ligència artificial en el camp militar. Perquè estem parlant de moltes altres coses, però d'aquests aspectes, diguem-ne que ara per ara se'n parla poc. I suposo que és també per una qüestió proteccionista.
I ja fa anys que s'utilitza, no? Però sí, exacte. És a dir, no es vol donar a conèixer què es fa servir exactament de l'intel·ligència artificial en ús militar, també per un tema de seguretat.
Clar.
No? Perquè llavors és com que dius, vale, les meves armes són aquestes i les estic fent servir d'aquesta forma, no? Per això no hi ha gaire notícies, no hi ha gaires notícies, però que fa anys que els militars fan servir intel·ligència artificial, no estem parlant de 2 ni de 3 anys, sinó molts més anys per analitzar dades, està publicat i és així.
El que passa, Jordi, és que
els drons, etcètera.
Sí, fa molts anys que se'n parla, però ara que se'n parla tant de la intel·ligència artificial, curiosament aquest apartat, i que es posarà tan en dubte, aquest apartat militar està com silenciat, no?
Sí, bueno, podríem... Es parla, però com que la intel·ligència artificial ha d'abast públic a tothom, no? Tothom ho pot fer servir. És com que ara mateix hi ha el hype aquest, no? Estem a la pujada d'adrenalina d'aquesta nova tecnologia que la gent està descobrint i començant a fer servir.
Clar.
I tot això tapa la resta de notícies que puguin sortir, no? Però sí, sí, també se'n parla, també se'n parla.
Bé, en qualsevol cas, que tots aquests gurus que han contribuït a crear el monstre ara vagin marxant, diu molt de sí de la gravetat de la situació, eh?
Sí. Bueno, és una tecnologia que realment, o sigui, ara parlàvem del pare d'intel·ligència artificial que deixa Google, doncs aquest senyor diu que realment el que pot estar passant és que aquestes xarxes neuronals treballin millor que el cervell humà. No? Llavors, bueno, el que hem dit moltes vegades, ara mateix l'intel·ligència artificial funciona, s'entrenen models amb dades, etc, però el que passa allà dins, de les accions que passen allà dins i els perquès, no se sap.
Clar.
El que sabem és que ho fa bé, perquè el resultat és l'esperat, no? Però no sabem què fa allà dins perquè pensi. Vale? Llavors, clar, d'aquí a que això comenci a créixer de forma descontrolada, estem a un pas.
Déu-n'hi-do, realment fa por quan sentim a parlar d'intel·ligència artificial. Si ara us acabeu d'incorporar a la nostra antena, hem començat la secció parlant d'una entrevista falsa, que això sí que fins i tot com a mitjans de comunicació ens hem de replantejar moltes coses sobre la nostra feina i sobre els perills que tot el tema de la intel·ligència artificial pot tenir sobre la nostra professió, fins i tot, perquè això que ha passat amb aquest diari alemany de simular aquesta entrevista amb Schumacher és especialment greu. Jordi, canviem totalment de qüestió, parlem de Twitter Blue, que ara per ara és un autèntic fracàs.
Ho podríem resumir així. un fracàs.
A veure, expliquem què és el Twitter Blue, per aquelles persones
Twitter
que no
Blue
sàpiguen.
És el programa que va engegar l'Elon Musk, que en principi havia de treure Twitter de la ruïna,
sí,
per dir-ho així, en el qual tu pagaves una quota mensual d'uns $8 al mes i tenies el típic xec blau de compte verificat antic, no?, que de Twitter, no? És a dir, tots els comptes de Twitter verificats, que poden ser periodistes amb renom, celebrities, cantants, etc., tenien un xec de color blau de compte verificat, no?, que aquell compte realment és de la persona que diu ser. Quan va entrar Elon Musk a Twitter, va dir que això ho trauria i que la gent que ho volia tenir havia de pagar $8 al mes, no? Hi havia uns 400.000 usuaris amb això activat, i ell va fer els números ràpids i va dir, bueno, si 400.000 per 8, pues de quin sortirem? Sortirem de
pobres.
De pobres, per dir-ho així, no? La realitat que ha sigut, ja fa temps que el Twitter Blue està activat, en el qual ningú s'ho havia activat, estem parlant d'un 1 per 1.000, o sigui, una persona de cada 1.000 estava pagant aquesta subscripció. I dijous passat, el que va fer el senyor Elon Musk, es va despertar i va dir, va agafar tots els comptes verificats antics i els hi va treure la marca blava, de cop, no?, esperant la reacció de que, ostres, manté la marca blava, vaig a pagar.
Clar.
No va pagar ningú.
No va pagar ningú.
Pràcticament ningú, vale? Estem parlant de celebrities, etc. Vale? Llavors, molta gent, per exemple, LeBron James va dir que ell no pagaria,
sí,
vale, per aquesta marca blava. Llavors, l'Elon Musk el dissabte va dir que per el LeBron James i dos o tres celebrities més, pagaria ell de la seva butxaca aquesta quota perquè tinguessin el compte verificat, no? La marca de color blava. Molt bé. Va activar automàticament aquests comptes a la marca blava i de cop va agafar més usuaris i amb renom, celebrities, i els hi va activar també el compte verificat, no?, esperant realment que la gent veiés que els celebrities ho estaven pagant i fos com, no?, com un arbre, no?, és a dir, que la gent digués, mira, les celebrities ho estan fent servir, jo pago aquesta quota i també tindré aquest checkbook, aquesta marca blava de compte verificat de Twitter, no? Però realment l'estratègia no li va sortir bé, li ha sortit al revés, perquè molts d'aquests celebrities que de cop es van trobar amb la marca blava, el que estan fent és fer tuits dient, jo no estic pagant en cap moment el Twitter Blue i tampoc el pagaré. Això ha sigut Twitter que ens l'ha activat així perquè sí, un altre cop, no? I de moment així estan les coses.
Déu-n'hi-do.
És a dir, ningú està pagant per tenir el compte, la marca blava aquesta en el Twitter. De fet, jo crec que ara mateix està una mica no té valor, no? O sigui, al final, si abans era un compte verificat perquè tu havies d'enviar informació per demostrar que tu eres tu, que eres una persona amb cert reconeixement, etc. Però ara qualsevol pagant 8 euros al mes pot tenir aquesta marca, doncs ha perdut valor.
Ha perdut valor i Twitter cada vegada està perdent més credibilitat, sobretot des que hi ha hagut tots aquests canvis. Bé, parlem de WhatsApp, perquè WhatsApp sí que està imparable i en aquest cas, atenció, ens presenta una novetat. Jordi, en què consisteix?
Una novetat que molta gent volia.
A veure, explica'ns.
I és que podràs tenir el mateix compte de WhatsApp fins a 4 dispositius diferents.
El
configurat
mateix
en 4 dispositius.
És a dir, a la vegada, simultàniament.
A la vegada, exacte. És a dir, tu pots tenir el compte de WhatsApp. Fins ara el podíem tenir en el navegador.
Sí.
No? És a dir, tenies el telèfon en el dispositiu mòbil, el WhatsApp, i en l'ordinador, a través del navegador web o de l'aplicació que hi hagués, doncs, feies el login i el tenies a l'ordinador.
Sí,
no?
Sí.
Però si tu intentaves instal·lar-te el WhatsApp en un altre telèfon mòbil, havies de triar o un o l'altre, però els dos alhora no ho podies tenir.
Val.
Doncs ara es podrà tenir. No? Podràs tenir fins a 4 dispositius de telèfon mòbil amb el mateix compte de WhatsApp, fent-los servir a la vegada, amb tota la informació sincronitzada en tots els comptes.
Encara que siguin números de telèfon diferents, Jordi?
Correcte. És a dir, de fet, el que es fa és et preveu el compte. No és el número de telèfon, sinó el compte, de WhatsApp. No? Llavors, què vol dir això? Per exemple, les empreses que fan servir WhatsApp Business, fins ara tenien un... O sigui, era complicat perquè o estava amb un mòbil o estava a l'ordinador, però al final el control el tenia només un mòbil. Pues ara aquestes empreses ho podran tenir fins a 4 dispositius alhora. I ho podran fer servir des de 4 dispositius. 4 persones diferents.
Doncs no està gens malament, és una bona solució. Ara potser caldria que s'inventessin una aplicació adaptada, per exemple, a les tablets, que no sigui de tercer, sinó que sigui pròpia, perquè de vegades gestionar el WhatsApp des d'una tablet no és fàcil.
Ajudaria molt.
Ajudaria
molt tenir-ho.
Ajudaria.
De fet, el que es pot fer és, a les tablets, és tenir el WhatsApp de navegador.
Sí, és veritat.
No?
Sí,
és a dir, pots tenir-ho. Però sí que és veritat que és un engorro. No hi ha una aplicació nativa de WhatsApp per fer-la servir a les tablets.
Jordi, alguna cosa més o deixem aquí?
Ho deixem aquí per aquesta setmana.
Molt bé, doncs escolta, compta amb la intel·ligència artificial, no t'hi perdis gaire, eh?
Esperem que no.
Una abraçada gran.
Una abraçada, que vagi bé.
Adéu, bon dia. Adéu. Bona hora. Esteu escoltant els 5 minuts més, de seguida arriba la Neus Assín, que s'asseurà a la butaca d'Einstein amb la gent de l'Observatori Astronòmic d'Albanyà. Serà just després de la publicitat.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.